The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Avui arriben els extraterrestres. Bon vespre, amics, i benvinguts en el Crepuscle Encén Estels, a la seva edició 2003, d'avui dimarts 30 d'octubre, quan fa exactament 80 anys que Orson Welles provocà un cert pànic llegint per ràdio La Guerra dels Mons, de H.G. Wells. Ho recordarem a través de la banda sonora de John Williams per la pel·lícula del mateix nom, per la pel·lícula que és de més recent que no aquella emissió radiofònica. Abans tindrem, però, les seccions del sentit de la vida, E pur si move, i vida intel·ligent. Maria Antic, què ens espera avui aquesta secció intel·ligent?
Bon vespre. Bon vespre. He de dir que sí? Demà també
sortirà.
Sortirà alguna cosa d'això.
H.G. Wells. És que sí. Jo mai he sabut què vol dir això. De
I d'ara te quedaràs en incògnita.
Sí.
I demà...
Però ho sabrem.
Demà ho sabrem.
Sí. La millor ho sabrem. Ai, sí. Mira, ja me va bé.
Sí.
I avui? Avui de què va?
I avui parlarem de si... d'un nou plantejament sobre la formació inicial de mestres i professorat de secundària.
Formació ara, inicial vol dir que si hi ha d'haver un MIR o un PIR o un com se digui?
Sí.
Mireu.
Ara, no fa massa, venc d'unes jornades que s'han duit a terme a la universitat. He de dir que el caos per arribar fins a l'emissora ha estat impressionat, el caos de cotxes, no?
Sí. No el caos allà.
No, el caos allà no.
El caos de trànsit, diguem.
És 7 quilòmetres i mig... Una hora.
Avui passava cosa,
una
però...
hora.
Passava,
una hora.
Però...
Bé, ho faries més poc a dir, encara.
No sé, eh?
Sí.
No sé.
Però avui passava cosa massa... per ciutat, passava alguna cosa, perquè a distints llocs a mi m'han dit que hi havia bossos.
A no ciutat, sé. Quan fa dues gotes, sí. A una, ja hi ha un una caos basta. Total.
I és que va provocar no són Wells en les seves...
També.
Per noies, que provocar que caos gent, molta i gent que fa el cotxe partits.
Sí, sí.
Com poden ser d'ingenus? Perquè era mal de fer creure allò.
Era mal de fer.
I la gent creia.
La gent hi creia. Bé, no sé què té de dir. Avui en dia també hi ha coses increïbles que la gent se creu, allò de les fake news. Avui de què va, Joan Roca?
Mira, avui de la vida. no podré evitar fer cinc recomanacions i una proposta.
Indecent.
Cinc i una.
Ai, ja
avui era,
jo,
avui era pertinent.
Avui aniria de cinc
avui era pertinent
i una.
Cinc
de,
i una.
Maneta.
Sí.
I són recomanacions musicals, cinematogràfiques?
La proposta sentir és musical i sorpresiva. He de dir que ja ho veureu, però no hauria volgut evitar-ho. I les cinc recomanacions són variades. Podríem dir que hi ha un leitmotiv i dos bollis passats per la pella.
Dos?
Bé, ja ho veuràs.
Pues bé. I enviar el Vic...
A... El leitmotiv m'agraden.
Sí, el leitmotiv. Passat per la pella, idò. De què va ciència avui?
T'agradaria passar-te mig any a l'Estació Espacial Internacional, per exemple?
A mi,
a
especialment,
sí.
No.
No.
Però vaja, si vols que digui que
no,
sí.
No, ja m'està bé.
No, ja jo reconec que és la meva... Com ho diríem? El meu interès per l'espai interestel·lar és un interès molt relatiu. No sé si estaria jo allà...
Tot lliga, ja m'has dit bé.
És relatiu, sí. És una qüestió...
Estar bé aquí on estàs.
No sé què dir, és que no sé, què m'ofereixes allà? Què hi ha en aquesta estació?
Unes vistes meravelloses.
Bones vistes, sí. Va bé.
La sensació d'ingravidesa.
Sí, va bé.
Ha d'arribar a cansar.
Amb aquí. Fes la paraula.
No ho sé.
Perquè tu trobes allà...
Què vol, Nescarla Johansson, per exemple?
És que t'anava a dir, millor Nescarla que no una Belén Esteban. Vull dir que...
No,
sí, però amb un vestit d'astronauta són iguals.
Però...
Iguals, no sé si ets la paraula. Va, idò, avui va d'això.
Una de les que tu preparades, sí.
Que bé.
Una de preocupant i una d'indignant.
Un indignant.
Sí, directament.
Estem indignats.
És a dir, tindrem també un bon bollit.
Molt bé. I m'agrada el programa avui. Veig que és molt variat i que, com sempre, produeix na Maria Moreno. Estem en el programa 893 a Ona Mediterrània i a la part tècnica amb Miquel Vicenç.
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen
brutal.
Brutal.
No, brutal no és que sigui hermós, que ho és. Brutal, 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 el contrast. Entre això,
això
i el que tancarà. Que és un poc més, diguem, naïf.
Naïf.
Bé, però tindrà a veure amb un dels temes tractats, eh? O si més no insinuats. Bé, t'he de dir que cinc recomanacions i una, repetesc, una proposta musical. De les 5 recomanacions he dit que hi hauria un leitmotiv i dos bollis passat per la pella. Això del bollis passat per la pella té la seva explicació, perquè són dues qüestions que, en certa mesura, reciclades de l'altre dia que no vaig acabar de tenir temps per acabar-ho d'enllestir. I, per tant, recuperam dues coses de la setmana passada, seria el bollis passat per la pella. El que els amics de l'Oest diuen... Ropa vieja.
Ropa vieja.
Sí. Amics de l'Oest diuen ropa vieja. Que és una gran cosa, eh? Això de bollir passat per la pell és un dels menjars que jo més delicte faig i menys. Uh-huh. Són seus aïllets.
Sí.
És una mescla entre coses reutilitzades i coses noves. Les patates han de ser... Els ais també han de ser acabat de fer. Un poquet de sobrassada, un poquet de... En fi, bueno, una meravella. Bueno.
Això destrossa tot el bo desbollit, perquè quan el passes per la pell i comences a posar sobrassada, comences a posar...
Però un bon bollit passat per la pell és molt
jo
bo.
Quan dic destrosses, me'n refereix des del punt de vista nutricional...
Sí, però és igual.
Està superat.
És igual, sí. Bé, mira, és l'emotiv. M'he proposat que fins que tothom ho hagi vist, o fins que la monarquia hagi desaparegut...
Són dues alternatives.
Cada dimarts, en aquesta secció, començaré dient el mateix. Per favor, veus, si no l'heu vist, està evident, i molta gent ho ha vist, però tothom ho ha de veure, el famós documental de la Caroline Ducent, que va fer fa uns anys Canal Plus França, sobre la figura, i figura en un sentit clarament no positiu, la figura de Juan Carlos de Borbón. Aquell documental...
És un figura.
Sí, és un figura. Aquest documental que es deia Espanya el crepuscle, mira per on, d'un rei. Ja vos dic, fet per Canal Plus França, en la Caroline Ducent dirigint, era un... Tampoc deia tantes coses que no sabéssim, però vaja, deixa en evidència A, qui va ser el personatge, B, qui és la monarquia espanyola, i C, què ha estat la transició espanyola. Uh-huh. Jo crec que és molt de veure i crec que tothom hauria de veure-lo un parell de vegades per saber qui tenim o quina gent tenim es capitania de l'estat espanyol.
Sí.
Per tant, cada dimarts faré la recomanació.
No sé si està a YouTube, me sona
a YouTube. Sí, sí, fa un temps que el van censurar.
Sí, però me sona que sí que...
Sí, sí, ja l'he vist. Dura 50 i pocs minuts i val molt la pena. Tot i que tampoc aporta res massa nou, els matisos, els detalls, quan parlem de cuina, els ingredients són importants, però els condiments ho són més. Els detalls, els matisos, són ben sucosos.
Per aquesta roba bé, sí. Dius, no?
Sí, i tant bé, i que es posa. Però bé, bueno, mira, han dit Crepuscle, Crepuscle, i recordeu una nissaga d'aquí de literatura juvenil que es deia Crepuscle i que tenia a veure amb xupa-sangs, com es,
ah,
que
sí?
Abans es muntaven, sí. Perquè també ho són xupa-sangs aquests. Ah. Idò, mira, un dels dos temes que recuper, un clàssic. Un clàssic que va dir-vos que jo convidava a veure, de fer-ne una lectura nova. El clàssic seria El vampir. El vampir. Aquest any, 2018, que estem celebrant els dos segles d'aquella trobada meravellosa. Bé, en realitat, la trobada va ser el 1816. Però la producció va ser el 18... de Frankenstein, recordeu? De Mary Shelley. Aquella trobada per Suïssa, un estiu, amb en Polidori, en Lord Byron, en Shelley, sa dona, en Mary Shelley, que varen, bueno, allumenar Frankenstein i el vampir. Jo volia referir-me al vampir. El vampir, que durant temps... Clar, el vampir seria la versió moderna del mite de... El vampir té molta tradició al lloc d'Europa, a Àsia, tradició mil·lenària. Però clar, si parlem de... És com els Jocs Olímpics. Si parlem de Jocs Olímpics moderns, estan parlant de final del segle XIX, i doncs el tema del vampir modern l'obri aquella reunió. Durant temps va pensar que va ser Lord Byron el que va escriure aquell conte. Però avui en dia sabem que no va ser Lord Byron, va ser el seu metge, el seu secretari, en Polidori. I sembla ser que aquell relat va tenir molt a veure amb el tema de l'assetjament laboral. M'explico. Polidori va néixer a Londres en 1795, va morir a Londres en 1821, un suïcidi molt romàntic, que causa de deute de joc. Estudiar medicina.
Això ja no és tan romàntic, no? Les deutes de joc.
Va estudiar medicina.
Però tot era el conjunt.
Sí, era l'època, l'ambient.
Sí. De fet, va fer com a doctor una tesi sobre sonambulisme, que és un tema ben romàntic, sí. Per altra banda, i operístic, tot s'ha de dir. La qüestió és que l'any 16, aquell any, mesos abans que fos l'estiu, Lord Byron el contracta com a metge personal i secretari per enllestir un viatge per tot Europa. Se l'endú com a secretari i metge personal. I va coincidir Lord Byron en seu matrimoni a Shelley, allà a la vila Diodati, a el llac Lehmann, a Suïssa. I clar, plovia molt, com aquests dies. S'havien d'entretenir i varen, com a repte, escriure cadascú una cosa. Mary Shelley va escriure el mite aquell de Prometeu, desfermat, Frankenstein, i Polidori va escriure el conte que pretenia ser un retrat de la relació entre Lord Byron i ell. De fet, els personatges...
La relació laboral.
Conte, laboral. Els personatges d'aquell conte, que és més o menys semblant en el tema de Dràcula, de Bram Stoker, molt posterior, però un poc distint, hi ha un vampir, que és un tal Lord Ruthven, i un jove, que és un tal Aubrey. Sembla ser que Aubrey era Polidori i Lord Ruthven era Lord Byron. No? I la relació laboral no era fàcil. Hi va haver amollades i ferrades de mans, fins i tot. I podríem pensar que aquell conte reflectia aquell cas d'assetjament laboral entre un i l'altre. Més coses. Dues recomanacions que no puc deixar de fer-vos. Mireu, tenc davant mi dos llibrets que són senzillament preciosos, d'un editorial que fa coses molt ben fetes, Acantilado.
Sí.
Una és de Simon Leys, no sé si és Simon Leys o Simon Leys, perquè bueno, ell va néixer, ja és mort, va néixer a Bèlgica, i per tant hauria de ser Simon, potser. Però no sé si s'hauria de dir Simon, va fer carrera per Austràlia.
Ah.
Simon Leys, o Simon Leys, era pseudònim, un pseudònim de Pierre Rickmans, ja vol dir nascut a Brussel·les l'any 35, format a la Baina, format també a Taiwan, professor de literatura xinesa a Sydney, amb una carrera intel·lectual ben llarga i complexa, com veus. Va escriure una de les seves darreres obres, perquè va morir l'any 2014, això va escriure l'any 2006, ja bastant avançat en el seu procés de maduració, un llibre que es diu La mort de Napoleó. Tots sabeu qui va ser Napoleó.
Sí.
Napoleó és mort.
Sí, sí, crec que sí.
Recordeu que Napoleó va ser derrotat i vençut una vegada, va ser conduït a l'illa d'Elba, va fugir amb els seus, el van acompanyar, i va tornar a França i va intentar reviscolar durant 100 dies, per més de 3 mesos. Va tornar a ser vençut a vora Brussel·les, sí, allà on en Puigdemont, recordeu? A Waterloo. I llavors va ser conduït a l'illa de Santa Helena, d'allà on ja no va tornar viu. Va morir uns anys més tard. I d'aquesta noveleta, que és un relat, és un conte, especula com lo de Nelvis.
A veure, sí.
Menci.
Encara és viu?
No.
Perquè lo de Nelvis, no sé.
Menci, Napoleó, va morir a Santa Helena,
o no? Va fugir d'allà, o...
He de dir que és una obra literària de ficció. No té cap tipus d'enganx en la possible història. Però és una història molt interessant.
Perquè morir enverinat, se deia, no?
Se diu, sí.
No? Arsènic
sí. Ah, sí. Se diu que sí, possiblement sí, però no ha quedat molt
tampoc
clar.
No ha quedat molt clar.
I també la qüestió és que aquí especula sobre una fuita de l'emperador cap a França, diguem-ne, disfressat, i una epopeia molt interessant. Aparentment és una obra, un divertimento, però està ple de matisos i de sutileses intel·lectuals que jo vos recomano que no deixeu passar. Per tant, Simon Leys, La mort de Napoleó, Acantilado, una obra que jo vos recomano molt, molt llegir. I una segona obreta, perquè clar, és una obra curta, això se pot llegir...
Podeu llegir dos llibres...
En un cap de setmana llegiu les dues. Aquesta de Simon Leys, res, 140 pàgines, i a més bastant mangíboles. El segon encara és més curt, no arriba ni a 700 pàgines. Estem mirant ara 90 pàgines. Stefan Zweig, ni més ni menys. Un dels grans mestres dels relats curts, de les novel·les breus, dels contes. Aquest no és una de les seves obres mestres, en aquest sentit, que poden ser segurament novel·la d'escacs o carta d'una desconeguda. És una obra que no arriba en aquest nivell de perfecció. Es diu Viatge al passat. La va escriure l'any 29. He de dir-vos que la carta d'una desconeguda del 27... no va dir que és posterior, jo podria pensar que és una espècie d'obra complementària a la carta d'una desconeguda, que és la perspectiva femenina d'una relació impossible. Això seria la perspectiva masculina d'una relació impossible. Són una parella que s'han conegut abans de la Primera Guerra Mundial, tema recurrent a la literatura de Stefan Zweig. La guerra interromp aquella relació, any més tard se tornen a trobar, però el pas dels temps els ha distanciat de la forma, i clar, llavors s'articula a partir de records d'ell. És un relat molt, molt vell, que jo vos recomano certament que si podeu, repeteix, com una bona parella. Aquest dies que estava fent mal temps, ara venen 4 dies que
s'ha d'aprofitar per llegir.
Molts tenen un pontet, Jo vos recomanaria que amb un balancí i una música i un foquet, això amb un diumenge passa molt bé.
Amb una música determinada? O...
No, però encara no arriba la música.
Ah, encara no, hi ha més recomanacions.
Sí, sí. La deixam. Mira, la cinquena la deixarem per la propera.
No, la deixarem.
Hem de sentir una cosa que tindrà a veure amb un d'aquests dos llibres, indubtablement. Ja vos deia que no he pogut
evitar-ho. Seria sorpresiu.
No he pogut evitar-ho. És una música un poc naïf, contrasta molt amb la meravella que van sentir amb Strauss.
Té que veure amb Waterloo?
Té a veure amb Waterloo. 4 lletres, que en realitat són 2. Ai... Thank you.
ja ha anat bé, hem liquidat ABBA i ja hem posat
sí,
música.
Sí, però jo he de dir que me pensava que éreu homes de barra.
De barra. No,
i
barra en
avui,
tenim.
Barra de què? De bar?
De barra, de bar. I avui he descobert que vos sabeu moure.
Sí, teníem...
Que en sentia ABBA...
els
peus. Se'n van cap aquí, cap
sí,
allà.
Sí, sí, sí.
És que és un tema trepidant.
Trepidant. I a més, tu pensa que té una base històrica. Sí, sí. Té,
no, no, ja vos he dit...
Sí, 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 clarament.
Entusiasmats,
Un dia farem un especial, ABBA, no te preocupis.
A mi m'agradaria veure en Puigdemont ballant Waterloo.
No sé si té molta ballera, però bé, igual sí, igual. Sí, sí.
Bé, tu comptes que Pantura està més a prop del que tu te penses, De vegades.
Abba. Bé, i de què va avui aquesta secció d'educació, joventut?
Si jo vol demanar que què és el que ha de saber fer millor un professor. Què contestaríeu?
Moltes coses ha de fer saber bé.
Avui en dia jo crec que se li exigeix moltes coses. Que igual li ha entrenat sou, no ho sé, però sí, molt.
Sí.
Ha de ser un bon psicòleg, ha de ser un bon...
Oficialment ha de saber motivar els seus alumnes.
Sí, això seria la clau. Ara, la paraula clau ara és motivar.
Però això és la frase per quedar bé,
no,
enviar
no,
el bufó.
No. El dogma diu que han de saber motivar.
És més fàcil, per exemple, ara posa'm un cas, un professor de química, que potser no és una persona especialment sàvia en química, però sí que se sap, o està mari de segon de batxiller, per exemple, però és millor que sàpiga motivar que no que sigui un supersavi d'aquests que podria ser professor d'universitat i que no sàpiga motivar els seus alumnes.
Hem d'entretenir.
Bàsicament. Entretenir.
Bé, això jo ho dic amb una certa ironia, no?
Sí, sí, sí.
Que vas cap a la gamificació.
Ho dic amb una certa ironia, o no certa ironia, però el sistema nos demana que hem d'entretenir.
No, no, el sistema vol que aprenguin els alumnes.
No, el sistema li és igual si aprenen.
Sí,
no, no, però avui en dia el que se cerca és això, aprendre a base de una forma més lúdica, una forma no tan magistral.
Jo crec que lo d'aprendre directament el sistema no contempla. No te vull dir que contempli que no, me conformaré en dir que no contempla que sí.
Bé, no sé, sistema capitalista des de fa potser 200 anys, des de la il·lustració, el que vol és formar ciutadans d'un determinat estat.
Quina paraula.
Però sí, és així. Quan neix aquest concepte modern que tenim d'educació, bàsicament ciutadans que siguin obedients, que en aquell temps que facin el servei militar, etcètera, que siguin defensors d'un determinat estat i llavors, per una altra banda, que siguin útils. Se'ls ensenyen unes habilitats perquè siguin bons obrers o bons treballadors. No?
Bons consumidors.
I ara, avui en dia, sí, bons consumidors i...
Bé, no tot això està en que han sortit la darrera setmana una sèrie de notícies, sobretot al voltant de Catalunya, de la necessitat de si els mestres han de fer un màster especialitzat o per especialitzar-se en sa mestres, en sa part formativa de professorat, no? I,
però ara estàs parlant
de mestres de magisteri.
Vol dir que els mestres, quan acaben la carrera de magisteri, encara han de fer un màster de magisteri?
Clar, jo, això és una cosa...
Perquè encara que ho faci un economista o un físic o un filòleg, encara s'entén, però un mestre...
Una altra de les coses que se plantegen és a veure si haurien de fer una espècie de MIR. No? Perquè tots saben que les pràctiques són d'uns quants mesos i jo crec que és insuficient. És una opinió molt, molt personal i tot això també perquè, ja vos he dit, avui ara baixa, ha estat una hora per venir des de la universitat i perquè està participant també a un curs que ara s'ha posat en marxa per aquells professors de secundària que volen ser, o que ja són tutors del màster de formació del professorat. Antigament CAP, que nosaltres vàrem fer, sí. I que ara se diu màster de formació professorat.
I que té un cert preu de mercat.
Sí, però...
No, vull dir que en comparació al nostre CAP, no sé si els continguts han canviat molt, però sí ha canviat la tarifa.
Sí, però te diré que no ets, que hi ha...
Sí, n'hi ha de més que ara.
Molt més, clar, sí. Molt
però vull
més.
Que en aquell moment, quan nosaltres ho fèiem, ja te dic, no sé si els continguts han canviat massa. Però la tarifa sí.
Els continguts han canviat en certa mesura, han canviat les matèries. Jo crec que s'ensenyen coses noves. Però, clar, moltes trobades d'aquestes, el que deia en Joan, no? De que el tema motivació, el tema innovació, no? Apareix molt, no? I avui, ara baixa, han aparegut altres coses que he dit, anem a veure, no sé si és que el professorat no té ganes de canviar o que el professorat vol, el que hem parlat de vegades aquí, de que les coses no van així com toquen, no? Hi ha hagut gent que ha parlat de si s'ha de parlar també de la cultura de l'esforç, no? O de que aquestes noves metodologies que se posen en marxa fan que se tapin mancances d'aprenentatges, digue-li, d'assignatures, no? Que ja sabem, que després quan parlam de signatura i de lo que és important i lo que no ves i que si el currículum molt... Tot això, no? M'ha agradat el debat, perquè jo crec que l'objectiu de la jornada era començar a parlar d'això, de motivació, d'innovació, de cap... No? I s'han trobat amb unes persones que han parlat d'altres coses, no? I que han plantejat també a la universitat el fet de l'allunyada que està de la realitat de les sí. aules. No? Una de les coses que... La veritat és que tots els participants érem professors que feien classes a centres educatius, no? A secundària. I clar, les plantejaven... Sí, des de les aules del màster del professorat plantejau això, molta innovació, moltes noves metodologies, sí. Però després entren dins una aula i se troben amb una realitat molt diferent i allò fa clef. Tornem a estar en el tema de pràctiques. El pràcticum és la part forta del màster, però el pràcticum, ja no sé vosaltres que quan de més ho vareu fer, el pràcticum ara se divideix en dues parts, fan 3 setmanes en el mes de desembre i després una segona part durant els mesos de març, abril i una miqueta de maig. Clar, bé, supos que és perquè no queda altre remei, però el plantejament és que aquell alumne va a un centre educatiu el mes de desembre, quan ja estan pràcticament, acaba la primera avaluació, estem de muntar avaluacions i quasi no té temps de res. Passa una altra avaluació i s'incorpora i ja estem finalitzant la segona, no? I se'n va antes d'acabar la tercera. En la qual cosa la necessitat de veure pintura tot un procés, és a dir, de que comença un curs fins que acaba. També s'ha plantejat això. Dia 1 de setembre, que és quan se posa en marxa... No, dia 1 de setembre no se posa en marxa un nou curs de secundària, se posa en marxa dia 6 o dia 7. De com se prepara aquell curs i com evoluciona una classe, un alumne, el que sigui, fins a final de curs, el manco fins a juny. No? I han tornat a tocar en els trens que xoquen, no? Han dit, molt, parlant de molta innovació i parlant de moltes noves metodologies, però en el final la universitat el que fa és una selectivitat.
Uh-huh.
No. Clar, hi havia aquest contrast, no? Molt de parlar d'una cosa, però en el final, tanmateix, la cosa va així.
Clar, i això, a més, afecta l'ensenyament secundari, en el sentit de que si hi ha una selectivitat i si saps que a la universitat se valoraran una sèrie d'habilitats i de continguts, i tot això fa que, no sé si veus... qüestió d'aquestes d'innovació i d'intel·ligència emocional i d'intel·ligències múltiples i d'aplicació de treball cooperatiu, de projectes, tot, quasi tot funciona a primària i a secundària, això. Però llavors, experiències que se facin a batxillerat, si grates una mica, n'hi ha, existeixen, però, clar, se fan com... els experiments se fan en comptagotes, perquè penses... A primer, a lo millor encara sí, primer de batxiller, però a segon, ja, sembla com si hi ha aquella espasa de Damocles que és les proves d'accés a la universitat, no? Aquesta és la realitat. I està molt bé, i clar, i penses, a primària, mira, ho poden fer i fenomenal, a secundària també, a ESO, segons les possibilitats, hi ha gent que fa coses realment, jo crec que valen la pena... Però llavors, clar, i llavors hi ha aquest... On fas la frontera, on fas aquest vot tan espectacular entre una manera d'aprendre i una altra? Ho fas a quart d'ESO? És a dir, que hi ha gent que llavors, quan arriba primer de batxiller, diu, això no és el que m'havien promès, ah. O bé a la universitat, no? Que també passarà, que hi haurà gent... Però, clar, com que ja no està en el nostre sistema educatiu, ja és un altre, és de la universitat, ja pareix que mos és igual, no?
Però, clar, és curiós. Des de, diguem-ne, l'estament alt s'està inculcant cap aquí i resulta que qui posen l'examen i qui posen el contingut de segon de batxillerat i qui diuen aquest temari sí o sí i tota la correguda i tot ha d'anar encaixat i l'examen clàssic.
I llavors no només això, a vosaltres que coneixeu més el món universitari, el dia a dia de la universitat és encara, no sempre, però en molts de casos, classe magistral, examen el més clàssic possible, en la qual també no sé si a vegades és la millor forma d'avaluar i la millor forma de
està canviant. Sí.
Està canviant.
Està canviant.
El que passa és que
a veure, i clar, jo també pintura tenc més el sector de la part de pedagogia i que és el que conen més, no? Però no sé si aquest no deixar de fer exàmens, però pintura que no sigui l'única cosa avaluable, s'està convertint en i de fer molt de treballs. Mm. No? Fer molt de treballs. El mateix màster de professorat. Cada assignatura és un treball, cada assignatura és un treball. Però una de les coses també, un treball per fer un treball de l'assignatura, perquè has de fer un treball perquè ets enorme.
Sí.
Eh? O convendria més fer un treball contextualitzat que estigui relacionat amb aquell centre on estàs fent pràctiques. Això també és fonamental, és una també de les coses que s'han plantejat. No fer treball per fer treball, sinó ja plantejar el treball des de la pràctica. No? I intentar pues, conjuntar les dues coses i que les classes... puguin anar de matí a un centre educatiu i s'hora baixa per fer classes teòriques i compaginar d'aquesta manera. Clar, si els exàmens, no vull dir que se redueixin, però tenen una part de nota i l'altra també se converteix en treballs, els treballs se fan a escarada,
mm-hmm.
I amb un nivell de plagi certament de vegades escandalós, no? I després hi ha el que hi ha. Que bé, que per plagi ja sabem que...
N'hi ha que ho superen,
sí,
això.
Sí, n'hi ha que superen qualsevol cosa, però bé, no és això que han d'ensenyar. Aleshores, han d'anar per altres vies i la universitat s'ha de moure també per altres vies. No només ha de dir, vosaltres heu de fer, sinó que han de ser els primers implicats. Jo espero que aquest curs continuarà en un parell de sessions més... I espero que sigui un punt de trobada entre entre la universitat i el MACO, el centre de secundària, de que d'una vegada i per totes comencin a encaixar i se coneguin i se reconeguin uns amb els altres, no? I que no siguin un de dir heu de fer, heu d'inventar, heu d'innovar i no sé què, però després nosaltres no fem el que predicam. I també apropar una mica de més el centre de secundària a la universitat, no? Perquè la deixem allà quan acabem segon de batxillerat, i també seria un reconeixement per part de la universitat de dir, mira, tot l'esforç que ha fet el professorat en dins secundari, sobretot en dins batxillerat, i vosaltres com a vosaltres com a professor de secundària, per exemple, i de batxillerat, ningú de la universitat mai se vos ha adreçat i dir, oh, que bé, que ho heu fet, o que... res.
Poca cosa, no...
Bé, idò, i...
Però vaja, jo crec que més que un reconeixement seria... això que tu dius, escoltar-se mútuament i el millor, no sé,
és hora de i vosaltres que assistiu, és hora de plantejar les proves de selectivitat. Supos que aneu allà i el coordinador, les persones que...
Sí, te contes.
Però vos diuen, aquest serà el temari i això és el que heu de fer, no? Bàsicament
perquè...
va així. No és consensuam.
No.
Posam al mig un temari i consensuam que ha d'entrar i que no. No existeix. I podria existir, i podria vendria bé.
No, perquè...
Quant de programes duim? 2.000 ja? Podríem fer servir 2.005 programes més i encara no hauríem acabat de comptar tot.
Sí, però vaja, nosaltres te podríem contar de lo que coneixem, però de lo que no coneixem, és a dir, d'altres assignatures, vaig tenir una conversa amb un company l'altre dia i una companya que deia això, diu, clar, avui en dia s'argumentes no podem tocar res perquè això és llei, i si tocàssim, per exemple, el temari o la forma de fer l'examen, en aquest cas els hi varen dir, mos podrien impugnar l'examen. I això seria que probablement hi ha una base real.
És que jo quan me refereixo a la universitat, evidentment, no només me refereixo a la universitat de les Illes Balears,
refereixo a la universitat... N'hi ha qualcuna a altres illes, que és senzillament escandalós.
Que no... La universitat en si, que s'ha de replantejar això. No?
Sí, n'hi ha qualcuna de selectivitat, és Espavau, les illes atlàntiques, que repeteix que és escandalós.
Sí, serà a parlar perquè, a més, això... Tornem a lo d'abans. Si estan parlant d'educació i estan parlant d'aprenentatges, això és un tema, però si estan parlant no d'educació, sinó d'accés a unes places universitàries i, per exemple, s'està jugant a entrar a Medicina, per posar un cas, i diuen no, és que si Canàries o Andalusia fan unes proves més light que, per exemple, la discussió era sobre Castella i Lleó, però que també podria afectar a Balears, no sé, perquè jo vaig veure l'examen i tampoc no és massa diferent, clar, ja estan xerrant d'una altra cosa, ja no estan xerrant tant d'educar, aquí parlàvem a vegades d'educar, sinó que estan parlant de fer servir un coneixement per poder accedir a una plaça que a tu t'interessa d'arquitectura, de medicina o de lo que sigui. I això s'està desbaratant molt.
Moltíssim.
Sí, jo parlo de dumping directament.
Sí, és com un cas així.
Bé, una darrera cosa. Sí. Una recomanació a la ministra.
Vinga.
Sí, que també ha
sortit. Jo no sé si mos escolta, però si
mos escolta. Si tens tensió de canviar el tema d'ètica, valors ètics, i posa-la com obligatòria, o comuna, com a assignatura comuna, i el tema de la filosofia també s'ha de canviar coses, per favor, que ho faci ràpid. Que no mos tingui ara tot l'any aquí, de si llevant, si posam, si tal, i arribem en el mes de maig, encara no sapiguem si van de fer, que ho facin ràpid, i si no ho van de fer, que ho deixin. Però que comenci per allà, i ara sí, i ara no... I
però
no,
això ara se diu molt de que se llança un tema per debat. Llavors és un debat, sí, però com tu dius, si és debat, s'allarga fins al mes de maig...
Però el debat, moltes vegades, arriba en el maig al juny i encara no sabem de què anem.
A vegades això és d'una forma encoberta, la manera de desactivar un tema, perquè dius, bé, anirem fent un debat i si no hi ha acord, per l'any que ve, no? Això també a vegades passa.
Bé. És una recomanació.
Una recomanació.
A la ministra.
I d'ara, si troba, feim una petita pausa i tornem tot d'una.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Esbaluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats al web d'Esbaluart o a través de les xarxes socials.
Foc i fum es passa a les ones.
10 minutets.
Cada 15 dies.
Dins del programa Som Divendres.
Escolta el podcast de Foc i Fum, el 88.8 de la FM.
Et desinformam de la manera més contrastada.
Quatre colors per reciclar. El blau, pel paper, cartró, diaris i revistes. El verd, per a botelles i pots de vidre. El groc, per a llaunes, envasos de plàstic, brics i bosses de plàstic. I el marró, per a les restes orgàniques de menjar, fruites, verdures, cafè i cel·lulosa. Separar i reciclar és a les teves mans. Juga respectant les regles del joc. És un missatge de Tirme.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
A Ona Mediterrània necessitem el teu suport per seguir fent ràdio. Visita la pàgina web onamediterrània.cat i fes-te soci. Obtendràs descomptes en cinema, restaurants i també formaràs part de la nostra gran família.
DBalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. DBalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix DBalears.cat.
Escoltau cada dimecres a les 8 el programa Nova Energia, on xerrarem de temes relacionats a la mobilitat urbana sostenible. Escoltareu notícies, crítiques, anècdotes i nous productes a Nova Energia.
Durant 20 segons, aquest microones es farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Estàs escoltant Ona Mediterrània, una ràdio de proximitat, reivindicativa i en català.
Simove, Bialvic, benvingut.
Gràcies.
Novament.
Gràcies.
Ciència.
Sí. Cosa rara, te'n contaré una que cap de llegir fa res, fa uns poquets minuts.
Molt bé.
La m'he trobada per Twitter.
Se diu Rabiosa Actualitat. Obrim una minisecció
a
dins.
A mitges. Simove, a mitges, aquesta. Perquè fa referència al 19 d'octubre, val?
Sí.
A mitges, però me n'he acabat d'assabentar. Jo no sé si tu has vist un episodi d'aquesta impressionant sèrie que se diu The Big Bang Theory, en què tots els protagonistes masculins se'n van a una base en el Pol Nord perquè han donat un dot bes en Sheldon Cooper perquè estudi l'existència no d'una cosa que se'n diuen monopols magnètics.
Vale. Jo no l'he vist.
Aleshores resulta que se'n van tots allà, tots solets, a una estació d'aquestes allà en el Pol Nord, i resulta que per la vista en Sheldon se posa en pla tirànic i tots els altres, que ja no poden més, decideixen, diguéssim, manipular una obra llaunes perquè generi les ones de ràdio que en Sheldon espera poder detectar, no?
I sí que els deixin pau, no?
Exacte, efectivament, no? I finalment li conten la veritat quan ja han tornat, no? I clar, vull dir, ell, defraudat en tots els amics, no? I doncs anava a contar que això, diguéssim, és una bona solució perquè a vegades passen coses pitjors. A vegades passen coses pitjors. Mira, s'ha sabut que el passat dia 9 d'octubre a l'estació russa de Bellinghausen, a l'Antàrtida, si no estic equivocat, un científic, en Sergei Savinsky, de 55 anys, va apunyalar en Oleg Belogudzov, de 52 anys. Va? El va cosir apunyalades. Crec que no el va matar. Va?
Carai.
Tu diràs, això entre científics. Sí, això entre científics. Què va passar? Se robaren dades, se plagiaren, No. Resultava que un li contava a l'altre el final dels llibres que estava llegint.
És que això és tenir molt mala bala.
Spoiler àrtic.
Exacte. En su qual cosa que ell va dir, s'ha acabat... Quina batada va, quina batada ve.
No contarà res més.
Tu pensa que és àrtic, o l'Antàrtic, és igual, fa molt de fred, i això deve d'estar dins un espai tancat tant de temps junts.
Exacte, efectivament. A part t'he dit, encara la solució de David Van Theory encara era bona.
Sí.
Encara era bona.
Sí, sí, sí. Sí. Ah,
encara era bona.
Hi ha una pel·lícula meravellosa dels anys 50, d'en Howard Hawks,
sí.
L'enigma d'un altre món.
Quin?
L'enigma d'un altre món. Que és ben, ben interessant. Té a veure amb extraterrestres, evidentment, però aquesta claustrofòbia de l'espai tancat àrtic...
Sí, sí.
Sí, sí.
Ah, meravellós. Sí,
és molt bona. Bon.
Sí.
No pensava que anaves a dir que li contaves final de, per exemple... d'una sèrie d'aquestes científiques...
No, no, la casa és un poc més cultural, va de llibres.
Va de llibres.
No sabem de què, llibres de què?
Igual era en best-sellers.
No, conta... A saber tu quin llibre era.
Potser eren best-sellers.
No sé, sí, vull dir, m'imagino que eren...
Novel·les,
sí, d'oci, no eren laborals. Com t'ho pots imaginar?
Interessant.
Sol tenir un final especialment interessant.
De feina, sí. Llibres de feina no són.
Sí, no. Més, una més preocupant, val? No me sorprèn, venint d'aquí bé, però... Ja opinareu.
Aquesta no és indignant, no?
Sí.
Aquesta és preocupant. Oi, també és indignant.
No, aquesta és indignant, va. Va? Mira, també l'he enganxada per Twitter, per tant, també una miqueta alerta en les possibles precaucions, però venint d'aquí bé, d'en Andrés Baselga, membre de la Facultat de Biologia de la Universitat de Santiago, si no estic equivocat, val? Aleshores, aquest senyor publicava l'altre dia un tuit en què deia... contava una petita història. Diu, mirau, m'han telefonat d'aquest diari que comença per El i acaba per Mundo. Val?
No cap in al mig.
No, comença per El i acaba per Mundo. I m'han oferit participar a un especial de divulgació científica. Val? I després de 10 minuts de conversa telefònica, m'han dit que per publicar les meves treballes i la meva ciència...
L'entrevista.
Sí, exacte. Li demanaven diversos mils d'euros.
Diversos.
Diversos. No diu quants, diu diversos.
Ni que fos un, ja seria massa.
Exacte. Aquí anem, aquí anem, no? El bo és que, per una banda, ell clama per aquesta xarxa social del món, que per favor digui, a veure si això és cert, que se dediquen a fer aquestes coses.
Perquè sempre han de tenir...
O si hi ha hagut qualque tipus de falsificació, sí. Estafa, etc.
No, falsificació, simplement que a vegades hi ha empreses que es dediquen a fer suplements per a mitjans que comanen, subcontraten això i que, per tant, el món després pot dir... No,
això és
no,
el que ell reclama. Això és el que ell reclamava.
Nosaltres no som d'això. Això...
Això és el que ell reclamava.
Però, clar, posen el seu nom, no? Diuen, feim això per al món, no?
Clar. No he vist aquesta successió de comentaris
jo
que el món d'Aguirre, però en canvi, si gent d'altres empreses, com per exemple, en tinc una davant, una d'una empresa diu, anomenada All Genetics, diu, sí, diu, en altre diu, mos criden unes quantes vegades cada any i aquesta gent té per fer-mos exactament el mateix que vos han fet a vosaltres, diu, i nosaltres sempre els diuen que no, i s'enfaden.
I s'enfaden.
I tu dius, perdona.
S'enfaden,
com no vols que s'enfaden?
Clar, perquè s'enfaden perquè deuen dir, com ets capaç de rebutjar una oferta com aquesta?
Tan meravellosa,
no?
Sí, sí.
Clar, és preocupant, dins. Això, en els mitjans, però no m'estranya, no m'estranyaria gent ni mica que hi hagués. Vaja, és com aquests suplements que hi ha de, jo que sé, de aquest que veiem aquí a vegades a diaris d'aquí de Palma, suplements immobiliaris, el sector immobiliari.
Val, però aquí darrere hi ha un negoci, aquí darrere hi ha una empresa.
Sí.
Val? I hi ha una sèrie d'empreses que volen fer o que volen seguir fent més negoci. Aleshores, diguéssim, entre cometes, si tu no vols contractar publicitat, però vols contractar aquesta fórmula mixta, que és el que se'n diuen es pool de reportatges, escolta, cap problema. Cap problema. Vull dir, tu com a empresa destines d'obvés en els teus actes promocionals o de relacions públiques que tu trobis més adequats per ser bona marxa del teu negoci. Sí. Beníssim.
Públics reportatges.
Sí, exacte. Però... Però clar, voler o pretendre desviar que d'obvés que s'han dedicat a una recerca científica acabin anant d'una empresa per fer-ne, entre cometes, una divulgació, dius...
Tens raó.
Perdoni.
Tens raó, però jo crec que vaig llegir el fil aquest de Twitter i a un moment donat hi havia una empresa d'aquestes que deia és real i això hi ha gent, contava que això hi ha gent, que ho fica dins el que és el projecte. És a dir, que...
Sí, hi ha la forma de camuflar-ho, partida pressupostària...
Que se deu dir difusió de tal, i que llavors el ministeri o qui patrocina o si és un projecte d'aquest d'investigació d'estèsic o això, hi deu haver un element que serà difusió, diguem.
Sí. Però a veure, moltes de vegades aquestes partides s'han posat per un altre objectiu, per una qüestió diferent.
Se fan trampes.
Que és el que se'n diuen les revistes científiques d'accés obert, les open access, vale? Aquí entraríem a discutir o xerrar de la gran màfia de tot el que són les publicacions científiques, val? Que estan controlades per dues, tres grans editores a nivell mundial, val? Que tothom se pega i se baralla per aconseguir publicar amb elles, val? I fa un temps que cobren una pasta immensa per poder accedir a les seves bases de dades per poder fer consulta i per tant poder fer més recerca, tot sigui dit, val? I que en els darrers anys s'han inventat una cosa que són les revistes d'accés obert, que són unes revistes que igualment tu tens els filtres, és a dir, tens els revisors que t'accepten o que no t'accepten, però que a les quals, diguem, qui paga per veure, o més ben dit, no se paga per veure, sinó que se paga per publicar. És a dir, te demanen a tu, com a científic, que tu paguis 2, 3, 4 mil euros per article, que és el que valen.
I això fa que tothom tingui accés obert.
I això fa que sigui gratuït per tothom l'accés. Exacte.
I que és distint de si tu publicassis un blog teu, per exemple, perquè se suposa que aquesta publicació ja és reconeguda, és coneguda...
Exacte.
I que...
Publicar-ho un blog teu no serveix absolutament per res, a efectes de currículum ni de mèrit.
Clar.
Absolutament per res. Aleshores, moltes de vegades per això, et serà per la qual en els projectes de recerca s'inclouen aquest tipus de partides, perquè tu finalment, per exemple, puguis decidir la destinació de, diguéssim, la difusió de les teves treballes, per exemple. A vegades l'assistència a congressos, l'assistència a congressos de cada vegada és més cara.
Però te la patrocinen...
Hi ha congressos que te demanen 400, 500, 600, 1.000 euros de més de quota. Després t'has de pagar el viatge i t'has de pagar l'estada per anar a fer aquesta difusió.
I això per què? Cobren tant per poder llavors publicar-ho... publicar les exponències,
no,
les comunicacions...
No, perquè a congressos val molt de dades.
No ho sé això. No ho tenia jo. Tanca.
És així.
S'han de pagar els palaus?
Per exemple. És un poc indignant, però tot aquest món fa un poquet de mal olor.
Molta. Però en seguirem parlant. En seguirem parlant.
Una més?
Una més, una breu.
Venga.
Perquè no és convenient que te'n vagis 6 sí. mesos a l'estació espacial internacional.
No me fa ganes, no me fa ganes.
Perquè el cervell torna petit i se desplaça.
Més?
Sí.
Més petit?
Sí, 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 mira...
Això ha estat definitiu.
Sí.
Ja, jo
mira,
dubtava.
Científics de l'Agència Espacial Europea i de l'Acadèmia de Ciència Russa varen investigar el cervell ara no te sé dir quants, astronautes d'aquests que han estat durant 6 mesos a l'Estació Espacial Internacional, els han agafat abans de partir, els han agafat en els 10 dies primers una vegada han tornat i després d'haver passat 6 mesos que havien tornat. I una de les coses que s'han trobat és que la matèria grisa ha disminuït.
Bé, doncs jo vull saber si dins aquests hi havia el nostre ministre.
No ho sé.
Això,
no sé, fa molt de temps que se n'hi va anar i crec que no va estar 6 mesos.
No, no ho sé.
No. Qui havia d'estar 6 mesos?
Ara el nostre ministre.
Els astronautes que han investigat i en els quals s'ha pogut arribar a determinar que això és l'important, diguem que s'ingravidesa.
Pedro.
Que s'ingravidesa afecta l'estructura cerebral. Això és el que de veres han investigat. I el que de veres han determinat. No constaten que, per exemple, hagi afectat especialment elements com pugui ser la personalitat o la capacitat de raonament, però
sí.
Però hi són. La diferència hi són.
Molt bé. Haurem de fer un seguiment, perquè això me preocupa. Jo que ja me feia ganes 6 mesos, però
ja
m'has ajudat a decidir.
Ara ja no te'n fa.
Idò, gràcies, Biel, gràcies, Maria, gràcies, Joan. Acabam amb música de John Williams, La guerra dels mons, i així recordam aquesta pel·lícula basada sobre aquest llibre de H.G. Wells. Fins demà. Demà parlarem de salut, de medicina, amb el doctor Albertí, Francesc Albertí. Fins demà.
Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.